L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
No se sap exactament què causa els trastorns alimentaris com anorèxia i bulímia. Per tant, la prevenció no és senzilla.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Una forma de fer-ho és escoltant els interessos dels nois i noies i de joves, les seves inquietuds i preocupacions. També els adolescents necessiten assessorament sobre com se senten respecte al seu pes i altres problemes de la vida, així com facilitar-los uns coneixements bàsics de dietètica i alimentació saludable. Però, sobretot, és molt important que les persones se sentin acceptades, respectades i estimades per part de la família, a l'escola i pels companys.
Els trastorns alimentaris afecten entre 28.000 i 30.000 joves a Catalunya. Un 5% de la població adolescent femenina té un trastorn de la conducta alimentària i un 11% més està en risc de tenir-ne. I el que és més complicat, al principi, qui el pateix no es vol curar. La bona notícia és que amb un bon diagnòstic i tractament precoç, un 80% dels joves es curen. Explica el terapeuta Pau Chapur a La meva vida com una pel·lícula i ara, fet amb joves actrius que s'atreveixen a explicar davant la càmera que tenen un trastorn alimentari, que un trastorn alimentari és un problema d'autoestima. El trastorn alimentari significa por a tot, por a créixer o a enfrontar situacions d'estrès. No només por a engreixar-se. El cos i el menjar, diu Pau Chapur, són només la punta de l'iceberg. El problema de fons és la baixa autoestima, la inseguretat, la hiperexigència, la voluntat de perfeccionisme, la resistència als canvis i les dificultats en l'expressió emocional. Però què hi ha darrere d'un trastorn alimentari? I quines en són les conseqüències? Com podem detectar en un fill o una filla un trastorn alimentari? Com se'l pot ajudar? Pautes, normes. Com pot el jove recuperar les ganes de viure, d'alimentar-se i relacionar-se amb normalitat? I com podem treure l'estigma dels trastorns alimentaris i ajudar aquests joves? I per parlar de trastorns alimentaris ens acompanyen
Montse Serra, psicòloga del Centre de Patologia Alimentària de la Clínica Bofill de Girona. Sara Bujalance, llicenciada en Psicologia, directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia i Fundació Imatge i Autoestima. I doctora Teresa Plana, psiquiatra del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Institut Clínic i coordinadora del grup de treball dels trastorns de la conducta alimentària en nens i adolescents del Clínic.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Tot va començar quan a l'escola em vaig començar a exigir molt amb les notes i els treballs. I em vaig començar a tancar, i se'm va tancar l'estómac. I no podia menjar res. Núria.
Avui a l'ofici d'educar els trastorns alimentaris amb la Montse Serra, la Sara Bujalance i la doctora Teia Plana. Benvingudes totes. Trastorns alimentaris avui per desestigmatitzar tot allò que puguem, per ajudar aquelles famílies que ho passen i sobretot per divulgar de manera que aquells que no ho visquin sàpiguen de què es tracta i puguin mirar aquesta realitat d'una manera el més respectada possible, el més amorosa possible i acompanyar aquests processos d'aquestes noies joves, en molts casos també hi ha nois. Ens feien preguntes en començar. Què hi ha darrere d'un trastorn alimentari? Si us sembla, comencem per aquí. Què hi ha darrere d'un trastorn alimentari? Dèiem baixa autoestima. Què? Qui comença? Montse, Sara, doctora Teia?
Bé, puc començar jo amb la frase que hi ha darrere. Una mica jo crec que el que un vol explicar és que, bueno, per què ocorreix això, per què acaba passant això. Els trastorns de conducta alimentària són trastorns mentals i com a tals no tindrem una causa única com altres malalties mentals i altres malalties que tots podem conèixer, com la hipertensió, com, altres, no? Pues com un procés cancerigen, sovint no hi ha una única causa concreta i a vegades que això també es tradueix en els trastorns de conducta alimentària, en els trastorns mentals, però és una cosa força freqüent. Per tant, seran malalties multicausals i que en aquest que hi ha darrere pues, sabem que sí que hi ha uns factors que són més predisposants o factors més de risc en què et predisposi a tenir-la. No vol dir que tenir un factor de risc aquest tothom faci la malaltia, però sí que es reuneixen unes, no, condicions, predisposicions que aniran des d'àmbits més personals, àmbits més socials, àmbits... No?
Quins més serien familiar. Alguns d'aquests factors de risc? I això sempre ho diem de cara a aquella mirada de pares i mares que atentament observem com creixen els nostres fills i volem detectar allò que els pugui passar i ajudar-los.
Alguns dels factors de risc sabem que són uns factors personals o de temperament o individuals que poden tenir les pacients, en concret amb la població més infantojuvenil, on el debut és més diagnòstics d'anorèxia nerviosa. Com comentava una mica el relat d'aquesta pacient, aquest elevat nivell d'exigència, aquest perfeccionisme, i sovint aquest perfeccionisme a vegades en la no bona adaptació del perfeccionisme, no és dolent ser perfeccionista, però el que un sigui perfeccionista no veient mai el positiu que fa, no tenint-ne mai prou i sempre tenint un ideal que està molt per sobre del que un es valora a si mateix, això genera aquesta baixa autoestima que seria una mica el factor comú, no?
Perdoneu, pel que fa al perfeccionisme, no som una societat que posa molt l'accent en que hem de ser el més perfectes possibles?
Sí, sí, sí. Bueno, no sé, Teia, tu.
O Montse, quan vulguis.
Sí, sí, realment estem en una societat que el que fem és alimentar tot això. Però quan elles ho porten a l'extrem, amb una autoexigència tan desmesurada i voler ser la persona perfecta, fa que la persona que tenen a dins o elles mateixes se sentin molt malament i no es mostrin tal qual és. I això és una de les coses que hi ha al darrere del trastorn alimentari que afavoreix més a que es facin tant de mal elles mateixes.
Per tant, podríem dir que hi ha un problema d'autoacceptació que no es produeix, no? Que no se senten estimades per elles mateixes.
També són persones amb moltes pors, amb molta dificultat d'afrontar l'estrès, d'adaptar-se als canvis, dificultat de posar-se límits a elles i als altres. Bueno, persones molt exigents i molt perfeccionistes en general, no?
Quan tu dius dificultats de posar-se límits, pensem que hi pot haver gent que ens escolti que no ha viscut aquesta malaltia i aquesta incapacitat de posar límits en què es tradueix? Què és el que fan? Quin és el comportament que poden tenir? I aquesta dificultat de posar límits, de què estaríem parlant?
Quan parlem de la dificultat de posar-se límits seria posar-se límits a elles mateixes, per exemple, no veure el límit de quan parar d'estudiar, quan parar de fer exercici, quan parar de fer alguna cosa que els dona valor a ser persones perfectes, que diríem, i també és el posar límits als altres. Els costa molt posar límits a la gent del seu entorn, els demanen alguna cosa i és no saber dir que no, és no posar límits als pares, i no poder posar, com ho diria, seria no posar límits de cares a tot el seu entorn, no? I a cares a elles mateixes.
És el voler satisfer tothom.
Exacte.
No? Ser molt complet amb tothom.
Exacte.
La millor filla, la millor alumna.
I sovint això una mica va molt lligat al que jo actuo pel que s'espera de mi que actuï, no? Quan a vegades l'entorn no exigeix això, però que sí que la percepció que poden tenir és que elles fan el que tothom espera d'elles que facin amb aquesta no en tinc mai prou, no en tinc mai prou, no?
Esteu parlant en femení tota l'estona. Hi ha nois també amb trastorns alimentaris?
N'hi ha. Un de cada 10, de fet, no?
I aquests nois també, o sigui, per què és un trastorn que afecta més a les noies que als nois? Els nois, tot això de ser perfectes, no els afecta de la mateixa manera?
Clar, aquí hauríem de fer al·lusió potser una mica al model de bellesa actual, no? En el cas femení és un model excessivament prim i en el cas masculí és més aviat un cos excessivament musculat, no? Aleshores, nosaltres, per exemple, en el programa de prevenció que portem a terme, que anem a escoles d'arreu de Catalunya, el que ens trobem és que les noies majoritàriament tenen una preocupació per aprimar i els nois per muscular. També n'hi ha nois que volen aprimar. En el cas dels nois, molts cops hi ha una història de sobrepes i obesitat, probablement burles o crítiques en relació al cos, i sí que és cert que hi ha nois, de fet, de cada 10 casos un és un noi, o sigui que n'hi ha, però realment el trastorn de la conducta alimentària clàssic com a tal afecta molt més a les dones.
Vosaltres ara t'ho deies, burles, comentaris, és a dir, aquesta pressió de l'entorn també és una pressió que pot incidir, pot ser un dels factors que dèiem, que incideix en trobar-se en una situació així, i com gestiono jo les crítiques o les burles del meu entorn, quan sóc un adolescent que m'estic configurant, com qui diem.
Sí, aquesta capacitat de, novament, no una burla ens ha de generar, no? Tot un procés d'un trastorn de conducta alimentari, però sí que el fet de com jo m'enfronto a això i m'enfronto a les crítiques de l'escola i com a tal, si existeix un bullying, s'ha de detectar i fer el que correspongui perquè aquesta situació no continuï, alhora que m'enfronto a ser crític amb mitjans de comunicació, amb què m'ensenyen a veure que del que rebo hi ha coses que no són del tot certeres i, per tant, no em sugestiono amb tanta facilitat amb el que se m'espera de mi o el que se'm demana a mi.
Creieu que eduquem per... en els àmbits que sigui, a l'escola, tu ens parlaràs després de quin és el treball que feu a les escoles, creieu que eduquem per entendre aquest esperit crític que dius tu davant del bombardeig que hi ha a l'entorn, o hi ha dèficits aquí?
Home, segurament jo crec que hi ha molts dèficits i a vegades no tenen la culpa els adolescents, sinó que segurament podem treure amb algunes campanyes publicitàries concretes que sí que permetin donar una visió molt àmplia del que és els cossos, del que és la salut de diferents prototips estètics, però són comptats. O sigui, la major part de la informació a vegades també va cap a donar només una imatge d'un cert estil de bellesa, d'una pressió al culte al cos, i l'altre és que haguem d'ensenyar-los a ser crítics, però que lluiten una mica contracorrent quan, com a metge o professional, o sigui, que ja t'estàs fent grups, en dir, bueno, rebeu això dels mitjans, hem de ser crítics amb això, vigileu que hi ha Photoshop, això no pot ser des de la salut. Sí que a vegades els pacients et diuen, bueno, sí, però que desgranar tot això, quan hi ha tanta informació que tu la veus certera, doncs també és difícil si tinc molt poc plan B a què agafar-me, com perquè m'ensenyin diferents estils estètics que tots són vàlids i que tots són possibles, no? I l'altre és educar des de no centrar tota l'autoestima o tot com em sento jo des de la imatge, no? Que seria aquesta vessant més àmplia de l'autoestima, i que entenem que és una època de canvis corporals importants, de canvis d'estils, adolescents fan, no?, molts canvis en molt poc temps, però tenir només present, que a vegades etiquetem molt i valorem molt, no?, a les persones en general, i entre jo, que estic molt pendent d'això, veus que la gent ens comentem moltes coses vinculat, no?, al físic i a la imatge, i ser una mica més obert de mires i valorar de l'altre que fa més coses que pesar una cosa o pujar o baixar de pes, doncs és molt necessari des de la família, des de la societat o des de l'escola, no?
Quan vaig entrar a l'ESO, es van començar a riure de mi. Em deien desigual. I vaig començar a buscar maneres de primar-me per internet. Mònica.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Montse, és un testimoni de la pel·lícula La meva vida com una pel·lícula, Montse Serra. Sí. Les noies sovint, ara us escoltava, entren en aquests trastorns molt sovint sense ni ser-ne conscients, és a dir, d'una manera gradual, sense ser conscients que estan entrant en una situació que pot tenir conseqüències greus per la salut?
Sí, la gran majoria entren sense adonar-se'n, comencen fent petites coses, busquen per aprimar-se, per exemple, aquesta noia que ha sortit, no? Busca per aprimar-se perquè no tingui un pit desigual de l'altre, i així van buscant informació, van creant rutines dia a dia, fins que la rutina al principi potser era, vale, faig abdominals cada dos dies, i al cap d'un mes potser n'estic fent 5 cops al dia, no estic menjant i estic bevent molta aigua, per exemple, no? Llavors és gradual.
Això, estranyament, una cosa que dèiem abans de començar, és que elles no es volen curar, entenc que no es volen curar perquè no se n'adonen que tenen un problema, però això estranyament pot causar un cert plaer, una certa gratificació, i ho viuen d'aquesta manera i no viuen les conseqüències negatives?
Sí que les viuen les conseqüències negatives, però al principi no. Al principi és lo gratificant que és, pues, estar perdent pes, el que la gent des de fora et digui, ai, estàs més guapa, no? La majoria de comentaris són positius al principi, llavors al llarg del temps sí que veuen la part negativa, però clar, entrar en tractament significa que li traiem el control de tot el que és el menjar i el seu cos, i vulguis o no, això és difícil. Elles voldrien canviar l'estat d'ànim sense tocar el menjar, no? I això és el complicat.
Doctora Teia?
Jo afegiria que amb aquesta sensació una mica placentera que a vegades poden comentar sovint amb pacients amb una baixa autoestima, amb una sensació a vegades de, doncs, de no control de moltes situacions o que moltes situacions els angoixen, l'aparent, i dic aparent i entre cometes, no? Control del menjar és, doncs, allò se'm dona bé o ho puc fer bé, i a vegades és una font d'autoestima, que si tu no acceptes que sigui, jo em sento bé perquè això no, restringir ho puc fer bé o controlar ho puc fer bé, ens permet entrar, vale, però a tu t'agrada, pues, controlar, o t'agrada poder tenir, pues, el maneig d'aquesta situació. Hem de tornar-los que allò és un descontrol, no? Que sí que és un descontrol, pues, a la baixa, en el context de l'anorèxia, no? Amb descontrol alimentari a l'alça, quan és una situació d'un afartament, però que allò que interpreten com a control, pues, els està portant, no?, una malaltia o un descontrol, no?
Volia ser popular i agradar a tothom, i que tothom es fixés en mi. I cada vegada em volia primar més i més. Núria.
El Pere Solés és metge i director del documental La meva vida com una pel·lícula i de la pel·lícula de ficció Ara, també sobre els trastorns alimentaris. Per què s'ha de veure aquest documental i pel·lícula al públic en general?
Tant l'objectiu del documental i de la pel·lícula, doncs, és donar un bri d'esperança en aquesta gent, no? Que lluitin, que creguin en els professionals i que d'això es pot sortir. I finalment, aquestes noies surten enriquides d'aquesta experiència. Jo he parlat amb moltes d'elles que ja estan curades i realment tenen alguna cosa que la resta de la població no ha tingut l'oportunitat. S'han arribat a entendre a elles mateixes i els seus mecanismes per estar estables i per lluitar contra aquest tipus de patologies. Tots som vulnerables i ningú n'està lliure, i en algun moment tots hi podem caure. Això és una cosa que s'ha de tenir clar.
Ningú n'està lliure, tots som vulnerables. Surten enriquides. Surten enriquides perquè s'acaben coneixent més a elles mateixes. Què en penseu? Eines, en tot cas, suposo que...
Sí. Bueno, sí, hem fet un procés terapèutic, no?, i hem treballat tota una sèrie de recursos i eines que d'una altra manera no haguéssim fet, i clar, hem fet un creixement personal, podem dir, no? Si no han sortit.
Sovint no desitjaríem que ningú li passi, clar, això per fer aquest creixement personal, però sí que és veritat que el fet de que amb la sintomatologia elles acabin entenent, no?, el que s'acaba traduint d'allò, i que de fer-ho d'una altra forma, i m'he d'enfrontar d'aquesta manera, o he d'evitar menys, o he de ser més capaç de ser més assertiu, capaç de... doncs segurament a la llarga els hi va bé, com qualsevol contrarietat, que un davant una contrarietat, doncs, treu habilitats que potser no pensava que tenia fins que les ha de treure, no?
El Pere Solés ens explica què ha suposat per elles aquesta experiència.
Aquestes noies anaven a instituts a fer xerrades i allà explicaven, doncs, la seva experiència i amb pèls i senyals, diguem, no? Elles anaven madurant. Jo vaig pensar que millor que una pel·lícula de ficció per veure's a elles mateixes interpretant la seva pròpia història, no? I penso que la prova de que realment sí que els hi va servir és que quan vam començar el rodatge, moltes d'elles tenien com a límit que no es podien veure ni tan sols la seva cara amb un mirall. En canvi, en el moment en què vam estrenar la pel·lícula, totes elles estaven al cinema i totes elles es van poder veure en pantalla gran al cinema.
Montse Serra, tu has vist aquesta evolució d'aquestes noies, la importància de compartir allò que han viscut i de ser capaces de veure's a elles mateixes d'una altra manera, l'autoconcepte.
Sí, és molt important que comparteixin amb el seu entorn el que els està passant. Per nosaltres és bàsic, no? Perquè si el seu entorn sap tot el que ha passat, en un futur, si veuen alguna cosa que no funciona quan no estan en tractament, també els ajuda a donar-se compte. no? I l'autoimatge és molt important, anar-te fent una bona autoimatge a través d'estimar-te tu mateix, no estimar-te només físicament, sinó també la teva manera de ser, les teves virtuts, els teus defectes, o sigui, tu com un tot, no, no només la part física.
Finalment, el Pere Solés ens explica què ha après dels trastorns alimentaris fent el documental.
És que aquestes noies tenien un aspecte normal. Aquesta no era la idea que en tenia jo ni que en té la població en general. Al final, el tema del pes és gairebé el més fàcil de recuperar, perquè en aquestes noies les posen sota control i el pes a poc el van recuperant. El més complicat és la patologia psicològica que els aporta arribant a aquest extrem, no?
Si voleu veure La meva vida com una pel·lícula, la passant al Festival de Cinema Català de Tarragona, o la pel·lícula de ficció ara, i el 19 de juny a la Filmoteca, i podeu conèixer la realitat d'aquestes noies que escoltarem. Ell ens diu, el pes és més fàcil de recuperar, el més complicat és recuperar internament l'autoestima d'aquestes noies. Jo us deia abans, eines per recuperar l'autoestima d'aquestes noies. Quines eines poden ser útils?
Doncs tot aquest procés una mica que comentàvem de poder acabar tenint un discurs amb tu mateix, doncs, molt més amable i molt menys crític, no? I per tant, doncs, no, o sigui, valorant punts forts, valorant debilitats, millorant-ne uns, no? Però entenent que aquest concepte una mica de perfecció no és així, no? Sovint aquesta primera part, que pot ser una mica la més divulgada a vegades del baix pes o de l'afectació del pes, és una afectació que té afegida el trastorn de conducta alimentària en comparació a trastorns mentals, però si entenem una mica el que s'afecta amb un trastorn de conducta alimentària, amb els trastorns mentals, és que el teu comportament acaba sent, no? Pues alterat en alguna de les situacions, també les teves emocions o com et sents i també de la forma en què penses, no? Sovint amb la conducta cap a l'aliment, amb el menjar menys, amb el vomitar, amb el conseqüent baix pes, és on hem d'intervenir d'una forma més inicial, perquè sovint estan desnutrits, la psicoteràpia és menys efectiva, sovint estan desnutrits, podem tenir més símptomes emocionals, o d'ànim baix, o de més obsessius que tindria amb un estat biològic més correcte, però una vegada feta aquesta fase, doncs tota tots aquests altres símptomes més, no, emocionals i cognitius i de distorsions errònies que, no, que el nostre cervell ara pensa en relació amb com m'exposo a situacions socials, amb alimentació, amb temes no alimentaris, són els que s'han d'anar corregint a mesura de que, bueno, es vagi treballant la seva angoixa, es vagin exposant amb què poden anar fent petits reptes fins que els hi surt millor i vagin atrevint-se una mica amb aquesta millor assertivitat i amb aquest discurs una mica intern més agradable cap a un mateix.
És la tercera malaltia crònica en adolescents que cada vegada afecta de manera més precoç, dels 14 als 25 anys. L'anorèxia nerviosa té la taxa més elevada de mortalitat de totes les malalties psiquiàtriques, al voltant del 5% de mortalitat. Penseu, Montse, Sara, Teia, penseu que som conscients de la gravetat d'aquest problema en la nostra societat i estem posant aquells recursos que caldria? Som conscients?
Jo crec que no, que en general no. Sí que es coneix potser una mica més que abans, però no hi ha consciència de la gravetat d'aquests trastorns. Molts cops costa veure com a trastorns, com a tal, no? I per tant és important fer programes com aquests, no? per poder fer arribar a la societat que sí que són trastorns mentals molt greus i que de fet poden arribar fins i tot a matar la persona, i quan no la mata li perjudica molt la vida a ella i al seu entorn més proper.
Té una cosa molt curiosa aquest trastorn, que tu imagines, per exemple, en el cas d'un càncer, ningú anirà al metge i dirà sí, vostè té un càncer, no, però és que jo no em vull curar, no? I és una malaltia que sorprenentment, inicialment, és jo no tinc un problema, jo no em vull curar. Això com s'afronta mèdicament? Com convences aquella persona, primer, que té un problema i després que necessita ajuda?
Clar, és molt complicat. De fet, bueno, la Teia i la Montse, que treballen en el dia a dia a la clínica, us ho podran dir millor, no? Però bueno, la manca de consciència malaltica en diem és una de les particularitats que fa més difícil el tractament del trastorn de la conducta alimentària. I per això penso que potser hi ha aquesta idea al carrer de que això mai es cura, no? Que és una idea errònia que molta gent té, que això ho arrossegues tota la vida i que mai te'n surts, quan és completament fals. O sigui, al voltant del 70%, si rep un tractament correcte, se'n surt i se'n surt fins i tot completament, no? Clar, el com treballa la consciència de malaltia si és menor d'edat és més senzill perquè són els pares els que decideixen. Quan és major d'edat sí que tenim un problema, no? Perquè a no ser que la persona estigui en una situació de risc vital imminent com per poder-la ingressar forçosament, no queda una altra que tenir molta... A l'associació, de fet, tenim famílies, tenim pares que tenen una filla major d'edat, greument afectada, però que no està en una situació d'ingrés forçós, i el que fem és treballar amb aquests pares perquè puguin entrenar eines i una forma de comunicar-se, relacionar-se amb la filla, perquè a poc puguin aconseguir que prengui consciència per si mateixa de manera ajuda. I això requereix paciència i entrenament.
Els meus pares em van portar a l'hospital de dia contra la meva voluntat. Jo no volia. Anna.
A La meva vida com una pel·lícula trobareu testimonis. Per exemple, el testimoni de la Mariona.
Em dic Mariona, tinc 17 anys, estic a nivell 2 i porto un any i dos mesos. Només llegia tot el dia. Realment la meva mare em castigava sense llegir. No em vestia ni feia res. M'aixecava a les 7 del matí per llegir i me n'anava a dormir la matinada. Perquè m'agradava més el món dels llibres que la meva vida. Fèiem bromes i tiràvem menjar per només fer la gràcia i per fer el burro i fer enfadar les monitores. Però com que em quedava cada dia i cada dia menjava menys, però només per fer la broma, doncs em vaig anar primant molt fins que ho vaig fer de veritat expressament perquè tothom em deia que estava molt guapa i estava més maca. Vaig començar a anar en sèrio amb aquesta malaltia de merda.
Amb aquesta malaltia de merda. Això ja, Montse, ho veus, hi ha un procés d'haver-se'n adonat realment que tens un problema i que li has de buscar solució.
Sí, perquè tal com diu la Mariona, ella en aquest moment estava a nivell 2, i nivell 2 ja tenen molta consciència de malaltia.
Què vol dir això de nivell 1, nivell 2? Que suposo que cada centre feu coses diferents. És a dir, com enfoqueu terapèuticament un trastorn que pugui tenir una de les noies que us arriba?
Nosaltres, el nostre centre està dividit en diferents nivells i com més nivell, més consciència de malaltia, més autoconeixement, més confiança, també tenen més llibertats amb el menjar. I, per exemple, el nivell 1 és un nivell en el que es treballa, que acaben d'entrar, es treballa molt la seva relació amb el cos i el menjar, les obsessions que tenen, el seu nest, l'integrar-se en el grup d'autoajuda, el recuperar amistats. Llavors passen a un nivell 2, que hi ha molta més consciència. Treballem molt les relacions socials. Sovint aquí ja es tornen a començar la seva vida, si van a la universitat, a l'escola, on te vagin, i comencem a treballar totes les dificultats a nivell acadèmic, a nivell escolar, i el cos i el menjar apareix, però no amb tanta intensitat com a nivell 1. Llavors passen a un nivell 3, que el nivell 3 és un assoliment dels nous funcionaments, les maneres noves que tenen de gestionar les situacions, no? I en aquí el menjar ja l'utilitzem molt com a alarma, no? Si tenen una situació amb menjar, saben que és alguna cosa que no estan gestionant. També a nivell 3, una cosa molt important és que són ja referents del grup, no? Llavors les que acaben d'entrar les veuen com, ostres, ella està curada o ella està molt millor, no? I això ajuda que agafin consciència de malaltia les que estan a nivell 3, no? Veient les que estan a nivell 1, com comencen, com es recolzen amb elles, no? Els hi recorda molt el seu moment d'entrar i això els ajuda a ser molt més conscients. Llavors es passa al nivell 4, que és un moment en què tot el que s'ha après és com, ja hi ha els fonaments posats i és com fer la casa ja ben feta, per dir alguna manera, no? I hi ha molta menys dependència del grup, i aquí és on hi ha prevenció de recaigudes, o si hi ha alguna recaiguda es posen algunes pautes noves. Llavors hi ha la prealta, que és un control, no?, d'un cop al mes, que tot segueixi com ha anat seguint, no?, que estan millor, que van gestionant les coses elles soles, fins que hi ha l'alta i les deixem marxar i que amb les eines que han après gestionin les situacions que es vagin trobant al seu dia a dia. Perquè moltes vegades el que els hi passa és que diuen, ah, no, quan tingui l'alta no tindré problemes. No, tindràs problemes al llarg de la teva vida, però si aprens a gestionar-los t'ajudarà, no? T'ajudarà a fer-ho d'una manera que et sentis bé, que et sentis còmode i que no hagis d'anar a tot el que és el cos i el menjar, per dir alguna manera.
Tornem a La meva vida com una pel·lícula i escoltem el testimoni de l'Ariadna.
Em dic Ariadna, tinc 19 anys, soc nivell 2 i fa un any i dos mesos que estic al centre. Jo no era gens conscient de que si anava perdent pes, no menjava. Mes pares me deien menja, esmorza, no sé què, i jo m'ho prenia molt malament. Era exigència amb el cos, amb els estudis, amb les relacions també. Volia ser l'amiga, la nòvia, l'estudiant i el cos perfecte.
Hem escoltat la Montse Serra. Quin és l'enfocament terapèutic que fan? Doctora Teia Plana, al Clínic, què podríem afegir sobre com enfocar aquestes noies, com us arriben i com les ajudeu?
Bé, en la nostra unitat sí que és una unitat on venen només pacients menors d'edat. En aquest sentit, doncs, facilita una mica la porta d'entrada que doncs, a vegades de l'orella, o moltes vegades de l'orella, però que acaben doncs, accedint a venir. I les pacients doncs, sovint sent centre de referència, on a vegades ja des del nivell més ambulatori, doncs, el nivell més de centres de salut mental infantojuvenil, que són els CESMICs, una vegada doncs, el cas doncs, ja no es pot portar allà o ja és greu, doncs, ja ens l'envien a la nostra unitat. Entenc que cada centre no, funciona amb una mica, com comenta la Montse Serra, doncs amb diferents nivells, amb diferents nivells d'objectius per la fase que estan. I per tant, una mica com deia anteriorment, dintre d'aquesta malaltia s'afegeix l'estat biològic, pot determinar el fet de fer no, ingressos urgents i que en aquell moment pues, s'hagi de fer una psicoteràpia més enfocada a la consciència de malaltia, a començar a entendre no, el diagnòstic. Els pacients arriben i el mateix dia han d'ingressar no a un hospital de dia, sinó a la sala d'hospitalització, pues, perquè el seu cor els hi va molt lent, perquè hi ha alguna alteració en l'analítica, i llavors això pues, a nivell de vincle terapèutic no ho afavoreix massa, no? Que el primer dia que et conec ja has de fer no, un ingrés o has d'anar a hospital de dia, o jo estic intentant transmetre't que crec que tens una malaltia quan tu estàs anys llum de pensar-ho, no?
Creus que són conscients que amb aquest comportament estan amenaçant greument la seva pròpia vida?
Sovint no, amb aquesta no consciència de malaltia, I tenim pacients nul·la consciència de malaltia a vegades no és tan nul·la, sinó que sí que noten que alguna cosa passa, que a vegades no tan enfocat en l'aspecte físic, però que es troben no, més tristes, que jo vaig fer això per sentir-me millor i no està arribant mai, i per tant aquests objectius que em vaig com proposar i que estic intentant aconseguir no donen els resultats que jo esperava, sinó que em trobo encara més trista, o com testimonis que posava no, més aïllada, o llegint tot el dia, o estudiant tot el dia, sense que aquest benefici immediat que jo volia obtenir, doncs estigui arribant. Però si bé elles es mostren algo més làbils o més tristes o senzillament que no tenen tantes ganes pues, de quedar, de sortir, de les relacions socials, i depèn una mica de l'estat en què es troben, pues, un fa el projecte amb el pacient i la família en dir, bueno, podrem fer un tractament doncs, de consulta externa freqüent i grups terapèutics, hem de fer un tractament on permetem que puguin anar al col·le i a les tardes faci hospital de dia fent els àpats allà i amb els grups terapèutics, o bé ha d'estar doncs, amb la nostra sala d'hospitalització ingressades doncs, dormint allà 24 hores per la situació de risc mèdic o de dificultats de poder fer-ho fora.
Em vaig enganxar, començar a idealitzar cossos, volia ser com tal model. Martina.
A La meva vida com una pel·lícula hi ha també el testimoni de la Irene.
Em dic Irene, tinc 18 anys, estic a nivell 2 i porto un any i mig a la UPA. Feia abdominals cada nit i també doncs, bevia molta aigua. Després això va anar de mica en mica fins al primer d'ESO, que vaig deixar de menjar l'esmorzar i la meva mare me l'havia de portar a l'institut. Fins que això anava augmentant, vaig acabar doncs, restringint encara més i després doncs, em vaig passar l'ansietat. I quan menjava em sentia malament i intentava vomitar, però no en sabia, però buscava altres alternatives com diurètics, laxants i també anava a fer esport.
Una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció d'aquest documental són les normes. Normes com, per exemple, un candau a la nevera, o és a dir, quina és la importància de posar normes, quines normes, i quina dificultat posar-les, perquè realment, com ho viviu això? Quines són aquestes normes i com es poden col·locar?
bueno, aquí sí que entenc que cada un dels centres doncs, podem fer normes similars i algunes normes no, diferents, però de termes generals, quan parlem de normes, serien una mica normes cap a la malaltia, no? De quina forma podem transmetre al pacient que hi haurà una part del seu comportament o de com es sent que està regit per la malaltia i, per tant, serà un error fer que faci el que creu que ha de fer sent el context d'un símptoma.
Però,
no?
Per exemple, deia, han d'anar durant uns... Imagina que són els casos més extrems, uh-huh. Però no poden anar al lavabo soles, per exemple.
Clar, o, hi ha un risc important de que la pacient
vomiti. Jo, veient-ho, us he de dir a totes vosaltres que, clar, pensava, això, des del meu punt de vista, és, això empodera l'adolescent a agafar les regnes de la seva vida o el desempodera? Perquè si no pot fer, no podien... Recordo que era, no poden portar diners o no poden anar al lavabo soles o al candau a la nevera.
Està curada. Clar, la idea una mica és que tu has d'explicar-li a aquell pacient que em referia una mica quan parlava d'aquest control de la malaltia que hi ha unes àrees que ara pensem que no és autònom, no? Que no pot ser autònom en decidir què menja, no pot ser autònom en decidir què no menja, en l'esport, en el tema lavabos, i per tant que aquí passaran a ser els pares en el nostre cas del nostre centre qui l'intentaran no, ajudar amb que de moment cedim aquesta autonomia als pares i que nosaltres encantats de que pugui ser autònoma amb quedar amb els amics, amb fer tota l'altra tasca, perquè hem de pensar que no només els hem de veure com a pacients, sinó que en altres àmbits doncs, poden mantenir íntegres i si estan conservades altres àrees, doncs, potenciar-les, mantenir-les i allunyar-ho una mica de la malaltia, però que en canvi aquestes primeres fases de la malaltia dia té a veure amb aquesta pèrdua d'autonomia i fer-les algo dependents amb què puc triar, que una noia de 15 anys ha de poder triar perfectament què demana en un restaurant, però una noia de 15 anys amb una anorèxia que no sap què triar, que es fa un embolic i tal, doncs segurament seran els pares que hauran d'agafar una mica aquestes pautes per, de forma progressiva i en el context de la milloria, doncs anem treballant amb els pacients. Bueno, doncs això ho tens, no? Com ho fas amb menys angoixa, ja se't dona bé, doncs ves, comença a fer això tu sola, comença els pares a no estar present, comença a agafar tu aquestes riendes, no? Que sembla que aquesta autonomia que t'havíem retirat la pots començar a agafar tu per ser tu la que regeix una mica el control d'aquesta situació alimentàriament parlant, socialment parlant, amb el context de les diferents situacions que s'han vist afectades per la malaltia, però que s'entén que un no recupera d'un trastorn de conducta alimentària únicament perquè es menja el que li posen, sinó perquè viu sol a un pis i decideix que, no? que sap què cuinar-se, que sap què fer-se a nivell d'aquestes pautes tan conductuals inicials que es posen.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Escoltem el testimoni d'una de les mares, el documental La meva vida com una pel·lícula.
També és cert que hi ha nenes que els seus pares almenys ens expliquen que varen entrar voluntàriament. El cas de la Mariona no va ser aquest. La Mariona ara ho comença a admetre i jo me'n recordaré tota la vida. La Mariona, a la primera setmana de portar-la aquí, em va dir, mare, això no t'ho perdonaré mai. I a mi em va quedar gravat, i fa molt de mal. Mare, això no t'ho perdonaré mai. Al principi li va costar molt d'entendre que això ho feien per ella. Ara comença a entendre que ho fem per ella i ara ella mateixa se n'adona de com li fa de bé. Però és dur, és molt dur.
Montse Serra, el paper dels pares importantíssim i sobretot com gestionar aquesta culpa, no? Aquest sentiment de culpa.
És superimportant el paper dels pares, sobretot a l'inici del tractament. És molt important que els pares apliquin les normes que dèiem ara mateix, no? Que informin, que vinguin al tractament a preguntar qualsevol cosa que no entenguin, anar a les reunions amb altres pares, que les reunions amb altres pares precisament ajuda a gestionar la culpa, que nosaltres volem canviar-ho com a responsabilitat, no? Quina part de responsabilitat tenen els pares i com la poden gestionar per fer-ho diferent, no? I també és molt important, si cal, que vinguin els pares millorar coses que s'hagin de millorar de la dinàmica familiar, coses que entorpeixin el tractament, o a vegades fins i tot hi ha pares que estan tan afectats que fins i tot ells necessiten anar a teràpia. En funció de cada cas, es fa una cosa o una altra.
Importantíssim també per aquests pares o pels educadors, vosaltres esteu fent des de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia i la Fundació Imatge i Autoestima cursos a les escoles, la importància de la detecció, què és allò fonamental per detectar que tenim un alumne, tenim un fill que pot estar passant per un trastorn alimentari?
Bueno, el que jo diria que és fonamental per poder detectar un noi o una noia afectat per un trastorn de la conducta alimentària és educadors i famílies una miqueta entrenats amb la informació suficient com per poder ser capaços de detectar les primeres senyals d'alarma, no? Perquè una detecció precoç realment doncs, afavoreix un millor pronòstic. No?
Primeres senyals d'alarma. Quines serien aquestes primeres senyals d'alarma?
Bueno, jo diria canvis en l'alimentació i en l'activitat física amb l'objectiu de primar, expressar malestar amb la imatge corporal i molt important que tot vagi acompanyat de canvis en l'estat d'ànim i d'un aïllament social progressiu. A poc a poc es va allunyant dels amics, hi ha més conflictivitat amb la família.
Montse, vols afegir-hi alguna cosa que t'he sentit que intentaves parlar?
No, sí, les coses que ha dit són les mateixes que anava a dir. I sí que és veritat, mira, sí que afegiré una cosa que depèn de quin tipus de trastorn és més fàcil de detectar o més visible que altres. Una anorèxia és molt més visible físicament, quan ja estan una mica avançades. Una bulímia és més difícil de detectar visiblement, llavors normalment és que els pares els troben fent un afartament o vomitant, o a vegades elles mateixes demanen ajuda de lo desesperades que estan. I llavors hi ha el trastorn per afartament, que és un trastorn que no en parlem gaire, però que també és molt comú, nosaltres ens el trobem molt, i que el que passa és que hi ha un augment visible de pes i són persones que són molt complaents amb els altres, amb una autoestima molt baixa, són molt més fàcils de detectar. I clar, això més les tres coses que ha dit la Sara són superimportants.
Imagino que una cosa molt important és recuperar les ganes de viure, i recuperar les ganes de viure passa molt sovint per recuperar les ganes de riure i de compartir. Nosaltres tenim un expert en els somriures, que és l'Oriol Dalmau, que li hem dit, fes-nos un contrapunt en un tema que és delicat, però això és el que ens ha fet. L'escoltem?
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Notícia de l'any passat parlant de la Setmana de la Moda de Nova York. Diu, les professionals, les models, han utilitzat les xarxes socials per fer-se ressò de pràctiques que en ocasions han hagut d'utilitzar per baixar el seu pes i poder desfilar. Ojo ara! Coses com menjar boles de cotó mullades en suc de taronja. Hòstia! Les models menjaven boles de cotó mullades en zumosol. I d'això en diem models, eh? Models. En aquests models es fixen les noies i els nois de totes les edats i de tot el món. Models que mengen cotó abans de les desfilades i després deuen estar dues setmanes cagant por expand, suposo. No és un tema només de les models, està per tot arreu. A la tele, a Instagram, als videoclips de la Rosalía, a les pel·lícules de Disney, tothom és prim. Bueno, no tothom, hi ha grassos, però els grassos són els tontos de la pel·lícula. Us heu fixat la quantitat de gent que a Instagram fa morritos a les fotos?
Posa el boquet així.
Per què? Per estilitzar la cara, per semblar més prims. Us heu fixat amb la reina Letícia? Tu poses angúnia al Google Imágenes i surt ella. A la meva Martina, que ara té 4 anys, encara li pots dir quina panxolina que tens i quina panxolina. D'aquí 10 serà un problema fer-li un comentari així. Els trastorns alimentaris neixen aquí, eh? És així de senzill. Us asseguro que no existien aquesta mena de trastorns a l'edat mitjana. Què hem de fer? Tenir una bona panxa i dir-li als nostres fills: mira, nen, el teu papi no es veu la tita quan es dutxa de la panxa que té i pica fuet entre hores com si li haguessin de prohibir de mala sal. I en canvi estic ben feliç i sóc un triomfador. No ben bé. Heu de fer una cosa més complicada. Escoltar-los, els vostres fills. Escoltar-los molt. Perquè aquesta mena de trastorns moltes vegades neixen de no explicar les coses. Si ells noten que els escolteu, pot ser que us ho expliquin. Ara, també esteu una mica atents. Si veieu boles de cotó mullades per casa, ojo! A no ser que quan l'obriu hi hagi una llentia dins i estigui sortint una planteta. Si veieu això, tranquils. És un treball de medi, segurament.
L'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.
Ai, la responsabilitat de les xarxes socials, que hem de tenir cura amb això i sobretot escoltar-los, com diu l'Oriol. Gràcies per haver-nos acompanyat, Montse Serra, Sara Bujalance i doctora Teia Plana. Gràcies per haver posat aquest granet de sorra per divulgar els trastorns alimentaris i ajudar les famílies que ho pateixen. I els que no ho coneixen, atenció, escolteu-ho també. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, com sempre, el Jaume Centelles, que és autor de la biblioteca El Cor de l'Escola, i per tant ens porta sempre molts llibres, molts, i en té molts, i li agraden molt, i els estima molt, i ens ho encomana. I avui ens ha portat L'ossa i el llop, un llibre de Daniel Salmieri, en el que veiem a la portada L'ossa i el llop.
L'ossa i el llop és un llibre molt bonic que comença amb una imatge curiosa que es veu un hivern al bosc, i el plano està agafat des de darrere de l'ossa i allà lluny veiem una taqueta que és el llop. Hi ha uns arbres en vertical i a sota un text horitzontal que transmet tota una sensació de calma, de placidesa. A més està nevant. Llavors, és un encontre que fan una ossa que està dibuixada a llapis, i a la plana següent veiem la mateixa imatge però des del punt de vista des del llop, que veu allà lluny una taqueta que és l'ossa. Llavors, tots dos animals s'atansen un a l'altre i es pregunten si es miren, si investiguen, es reconeixen o no es reconeixen, i parlen. T'has perdut? No m'he perdut, i tu? Jo tampoc m'he perdut. He sortit a passejar per sentir el fred a la cara i per gaudir del silenci del bosc quan neva. I tu? Tu què fas? Doncs jo també he sortit a passejar per sentir el fred sota les potes i escoltar el cruixit de la neu quan camino.
És curiós, perquè es fan amics,
l'ossa i el llop.
Quan podríem pensar que es barallarien.
Sí.
Però molt sovint els nens pensen que els animals no es barallen, es fan amics.
Es fan amics. Llavors, tots dos se'n van passejant pel bosc, i tot el llibre és la passejada que fan pel bosc, fins que arriba un punt que diuen, bé, ara ens hem d'anar cadascú al nostre cau, que arriba ja l'hivern. L'ossa hiberna i el llop persegueix bèsties. Llavors, al final del llibre es tornen a retrobar, tenen un segon encontre, ja són més grans, i allò que era neu, allò que era fred, allò que era calma, ara és una alegria d'herbes, de plantes, de flors. És el pas del temps d'una manera molt tranquil·la i molt bonica. I és un llibre sobre l'amistat. No cal que siguis d'una altra espècie per ser amic. Això ens passa amb les persones. Sempre tendim a juntar-nos amb els que són de la nostra tribu, de la nostra raça, de la nostra manera de vestir, de la nostra edat, del nostre sexe. Tenim aquestes tendències a tribalitzar-nos. Aquest llibre preciós, les il·lustracions amb llapis i aquarel·les, també hi ha aquarel·les, però els llapis són brutals. M'ha agradat molt, aquest m'ha agradat molt per nens petitets, això seria per nens petits, de cicle infantil.
Els adults tendim a fer això que dius, però els nens no.
Els nens
es relacionen sense problema
no saben,
amb qui sigui,
sí, no saben.
I és una cosa que l'hauríem de mantenir en el decurs dels anys. Sí. L'ossa i el llop, de Daniel Salmieri. Un llibre publicat per...
Per Ecare Ediciones.
I que per quines edats seria
més adequat? Per
cicle infantil.
Sí.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
I quina és la pregunta?
Quines novetats s'incorpora a l'Hospital Sant Joan de Déu en el tractament dels joves amb trastorns alimentaris?
La Unitat de Trastorns Alimentaris de l'Hospital Sant Joan de Déu aposta per la recerca i la inclusió de les noves tecnologies, com ara aplicacions mòbils, realitat virtual i xarxes socials, en el tractament dels desordres alimentaris en adolescents. Actualment, estem estudiant juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya l'eficàcia d'una intervenció intensiva a través d'una aplicació mòbil que permet establir una comunicació bidireccional pacient-terapeuta. El pacient, amb el seu dispositiu, pot enregistrar pensaments, sentiments, emocions, fer fotos dels àpats i enviar-li al terapeuta per després poder-ho treballar a la consulta. Amb la Universitat de Barcelona, amb pacients amb anorèxia nerviosa, estudiem els beneficis de l'ús de la realitat virtual per l'exposició de la seva pròpia imatge corporal a través d'un avatar. D'aquesta manera, el pacient pot afrontar de forma progressiva l'exposició a la seva figura augmentada fins que arriba a un pes saludable. Per últim, explicar-vos una iniciativa dels nostres pacients de l'Hospital de Dia a través de les xarxes socials. Ells han estat pioners en crear el primer compte oficial d'Instagram de pacients a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els pacients generen els continguts elaborats en els diferents tallers i grups terapèutics amb l'objectiu de conscienciar i prevenir els trastorns alimentaris a la nostra societat. El nom d'usuari és @stoptca/sjd. Us animem a seguir-los.
Doctor Eduard Serrano, doctor en psicologia, coordinador de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l'Hospital Sant Joan de Déu.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar. I a l'Ofici d'Educar sempre acabem amb música. Avui, música relacionada amb els trastorns alimentaris o amb el que se t'hagi acudit, oi que sí, José Luis Santís?
Sí, jo he intentat autotransportar-me a l'adolescència i jo entenc que la ment d'un adolescent no és exactament la mateixa que puc tenir ara. Hi ha coses que són importantíssimes en aquella època i sense voler desvaloritzar el que hem parlat avui perquè he descobert que és un tema més greu del que jo pensava, estimeu-vos tal com sou. Si biològicament mengeu un entrepà i us engreixeu quatre vegades més que jo o que una altra, és la vostra biologia. La notícia és que hi ha gent que us estimarà tal i com sou.
Lo que te tapa la ropa, mis ojos se lo imaginan. Que ya quisiera Botero esculpir de cuerpo entero semejante monumento.
Semejante monumento. Aquest grup és La Canalla i canten a la seva enamorada, que és una dona molt gran, però molt i molt gran. I ell està completament enamorat de tots els grams i de tots els quilos d'aquesta dona que estima moltíssim.
Sí, que no fem una apologia d'engreixar-se, eh?
No, no la fem.
La clau sempre està en l'equilibri, però és veritat que hi ha naturaleses diverses i el que hem de fer és enamorar-nos de la nostra pròpia naturalesa.
Quan sigueu una miqueta més gran entendreu que l'amor és una cosa que podria durar molt i molt de temps i que hi ha moltes coses que són molt importants, molt més importants que el que diu la bàscula.
I que el cos amb els anys es transforma, oi que sí, Santiso?
Sí. Jo estic agafant uns quilets darrerament.
Però ho gaudeixes, oi?
Home, tinc una panxeta maca.
Però amb salut, tot amb salut, amb equilibri i amb alegria.
Amb molt d'amor.
Ai, mi diosa, veno con cartuchera.
Doncs amb aquest missatge d'accepta't a tu mateix, estima't, agrada't...
I agradaràs.
Avui, acabem avui aquest Ofici d'Educar. Com us diem sempre, aquest agradar-vos, que sigui lúdic, que sigui positiu i que sigui una font de l'alegria, perquè amb les ulleres de l'alegria tot es veu diferent.
Sí, i l'ànima no pesa.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Adeu, petons, i fins a la propera.
Ni 60 ni 90, ni en quilos ni en calorías. No se mide ni se pesa tu hermosura desmedida. Ni Pitágoras podría calcular tanta belleza. Ni Pitágoras podría calcular tanta belleza. Ay, mi santa, diosa de la opulencia. Cómeme con la impaciencia con la que todo lo come. Ay, mi diosa, Venus con cartuchera, pidiendo seso de veras, nada de media ración.
El árbol que nos provoca en este edén tuyo y mío tiene por fruto prohibido manzanitas en compota.
Ay, mi santa, no te me quedes flaca. Me gustas linda y hermosa, nada te sobra, nada te falta.
Por favor.
perderte pediría que perdieras algún encanto pa' que esta cabeza mía no te deseara tanto.
Ay, mi santa, tú no te me quedes flaca, me gusta linda y hermosa, na te sobra, na te falta.
Diga el bobe lo que diga, las bellezas exquisitas no las pintan las revistas, sino el ojo del que mira.
Ay, mi santa, diosa de la opulencia, cómeme con la impaciencia con la que todo lo come. Ay, mi diosa, Venus con cartuchera, pidiendo sexo de veras, nada de media raciones. Ay, mi santa, diosa de la opulencia, cómeme con la impaciencia con la que todo lo come. Ay, mi diosa, Venus con cartuchera, pidiendo sexo de veras, nada de media raciones.
Tu fisi la ruca, Cataluña, rayos.